A emprenedoria, idees i creació de serveis web i aplicacions van sovint de la mà. Avui en parlem de tot plegat amb un exemple concret que és el servei web Testing i que serveix per crear online els teus propis exàmens o tests, ja sigui a nivell personal o, per exemple, una empresa que vulgui examinar candidats. Testing el formen en Santiago Lizardo i en David Nilbó, qui ens acompanyaran avui a la primera part del programa.
Aquí comença el primer podcast independent de tecnologia en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma. What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken
sailor early in the morning? Des de la Universitat Politècnica de Catalunya, benvinguts a Mossega la Poma, un programa on parlem de tecnologia dispersa i moltes coses més. A la edició i control tècnic, excepcionalment avui el senyor Coque López.
Buenas.
Què haces tu allà, nin?
Mira, m'he canviat de banda.
Senyor secció Android, senyor Álvaro Navas.
Hello a tothom.
Avui no hi és en Jordi Sánchez, que tenia un examen o no sé què li passava.
A veure, si té examen, que li vagi bé.
Fora de les trinxeres, el senyor Raúl Arribas, que també és absent avui. Friki Commander, doctor Marcalia, que ha passat un moment a saludar però que no l'heu escoltat, i el Raimon Lapuente, qui fa de productor, qui us parla, en Tomàs Manzanares.
En aquest episodi ens acompanyen David i en Santiago, de Testif, amb qui parlarem del seu servei web. També parlarem d'emprenedoria i del que, i de lo que surja. Uh-huh. Després tindrem la tertúlia Mossegui, la tertúlia habitual, amb temes d'actualitat, la secció Android amb l'Àlvaro, com dèiem abans, i com sempre tancarem amb les vostres propostes mosseguis. Saludem totes les emissores locals que remeten Mossega la Poma a les seves grelles. Com sempre, un plaer compartir amb tots vosaltres aquesta hora.
Mossega la Poma, ens encanta que ens escoltis cada setmana. A casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial. I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a podcast@mossegalapoma.cat. Fes queixalada el primer podcast independent de tecnologia en català. Mossega la Poma.
M'has cortat.
Sí, una mica. Perdó.
Vale, vale, venga, vale.
Poco a poco. Novato.
Vale, no, el que volia dir és que des d'avui també hem de saludar de manera especial a la gent de Ràdio Sant Antoni de Vilamajor, que s'uneixen a la remissió del podcast de Mossega la Poma.
Ai, sí, que m'ho he saltat. M'ho he saltat. És que estic per massa coses.
Estàs per massa coses ara. Bé, saludem en David Niubó i en Santiago Lizardo. Benvinguts a Mossega la Poma, gràcies per estar aquí.
Hola, bon dia.
Apropeu-vos més als micròfons, si no, no se sentirà bé. Volíem parlar, David, una mica començant per la teva carrera professional. Avui dedicarem al podcast, aquesta primera part de tertúlia, a parlar d'emprenedoria i també parlar d'un exemple d'emprenedoria, com és el cas de Testif, que ja veurem després, que és una aplicació per fer proves i controls, una mica més elaborades. Com comences tu?
Doncs a la internet d'abans de la bombolla, diguéssim.
Abans del 2000.
Abans del 2000, jo començo a World Online, una multinacional en aquell moment holandesa, doncs, que compra un servidor a Reus, que es diu Redisoft. Uh-huh. I en aquella època es pagava per connectar-se a internet, vull dir que era tot molt...
Anaves amb mòdems.
Sí, els mòdems i aquestes soroll, coses.
Infobia. Infobia.
Exacte. Infobia. Això mateix. Mm. I després doncs, va venir la bombolla, o sigui que això de les bombolles ja alguns ja sabem, per bé i per mal, doncs ja sabem en què consisteix, i una mica se'n va anar tot en orris, no? Llavors, bueno, em vaig haver de reinventar una mica i doncs vaig estar amb altres startups donada aquesta experiència, no? Sempre en desenvolupament de negoci he estat idealista, he estat a Imagister, últimament a Teambox.
Recordem que Teambox és el programari per gestió de projectes.
No? Això mateix, això mateix. I Magister, doncs, és temes de formació online, Idealista, doncs, bueno, molt conegut, amb les seves, amb la seva publicitat una mica provocativa, etc. No? I bé, doncs ara he fet una mica el salt, encara que he treballat amb startups, doncs és molt diferent crear la teva.
Ja.
És el primer que he notat, diguéssim, no? Perquè clar, crear una empresa, doncs, bé, Racicur és un infern, no?
I més aquí.
Directament. No sé en quin... La dada sortia l'altre dia, no? A Espanya, doncs, per crear una empresa està en el lloc 100 i pico doncs, de tot el món, no? Per facilitats
Si no, per dir.
A l'hora de crear una empresa.
Ja. El que és ben curiós és que, a veure, és una empresa petita, sou dos, no us calen massa infraestructura, no heu de comptar amb un capital immens ni fer cap cosa especial, i fins i tot així, fins i tot com, que és gairebé una empresa de prova, perquè és una startup petita, has de passar pel mateix via crucis que qualsevol.
Exacte, que qualsevol altre, doncs, que tingui molt més finançament o tingui molt més recursos, hem de passar pel mateix. Amb la qual cosa, doncs, bueno, és tota una experiència. De fet, aquests dies he sentit una frase que és aprendre a emprendre s'ha de fer emprenent, no? Doncs, bé, doncs és això. Jo la veritat és que aconsellaria a tothom que volgués emprendre que ho faci, que no hi ha cap excusa. Calés no n'hi han. Per tant, l'únic que has de fer, vull dir, és fer-ho, i ho pots fer.
Quan pensem en una empresa estil startup, i ara explicarem una mica el cas de Testif, que suposo que ho vincules aquí,
sí.
Parteixes de pasta? O sigui, poses tu una pasta, posa els altres socis una pasta, o aixeques capital risc, o aixeques un capital... de quina infraestructura parteixes? Dius, mira, viuré un any i com a mínim aquest any pagaré el servidor, tinc la nòmina per la meva i la de l'altra que fa developing. Com tu gestiones això? Perquè has de fer uns números. Fer un,
sí, el primer, un que fa, el primer que fas és un Excel. Un Excel i un business plan. I la veritat és que no s'ha de fer.
Vale.
Anem bé, doncs.
Anem bé.
Si tot allò que s'expliquen a les escoles de negoci, vamos mal, ja.
Sí, però no li expliqueu a ningú, eh?
No saps el que entres de sobre, perquè... Estem tots igual. Jo no faig servir l'Excel, no sé fer-ho servir.
Però no s'ha de fer, per què? Perquè algú te'l canviarà. O precisament, si ho has de fer, ho has de saber, has de saber que vindrà algú i t'ho regirarà completament. És l'únic que has de pensar és en això, si el fas, no? Per què? Doncs perquè tu penses que hi haurà finançament, tu penses que hi haurà clients, però clar, si no ha sortit a vendre, doncs malament. Jo crec que una cosa molt important, i ara amb en Santiago, pues, suposo que ho corroborarà, espero, com a soci meu, però el que sí que és molt important és no fer una empresa amb el mateix tipus de gent. És a dir, la típica empresa de són quatre enginyers que, punts suspensius, doncs ja comencem malament. Crec que una empresa s'ha, doncs, de dotar de... Bueno, i quatre business developers ja seria fatal, no?
Sí, perquè cadascú tiraria per la seva banda.
Vull dir, encara pitjor, no? Yeah. Però sí que l'important és, doncs, i és el tòpic, però és que s'ha de fer. Tenir perfils complementaris, delegar, doncs, les tasques en cadascun de l'equip, sempre amb una visió global, sempre amb comunicació, però que realment cadascú s'ocupi del seu apartat i anar treballant en paral·lel. No? Això també és molt important i és un altre... Vaja, no, ja he donat dos consells, perdoneu-me, però realment aquest és un altre consell que donaria, que el teu equip, però ja a l'inici ha de ser totalment complementari.
L'altra cosa que veig que és interessant, amb les startups de tecnologia en web service es dona molt, i jo penso que és molt positiu, i és que com és una idea... En el fons és una idea senzilla, pot tenir moltes hores darrere de desenvolupament, però la idea és simple, el concepte s'entén molt bé i és molt fàcil fer focus. Que a vegades en empreses que comencen i fan 50.000 coses no saps mai què fan. En canvi, amb una idea concreta, tabulada, que no vol dir que sigui fàcil, perquè suposo que vosaltres fareu molts dibuixos a la paret i dieu, mira, això, aquesta funcionalitat no és crítica, no és prioritària, no és estratègica, la deixem per fase 2 o per fase 5 o el release que sigui, no?
Sí.
Això us heu plantejat, ho heu posat damunt de la taula? Què fem, què no fem, què entra, què no entra, què toquem, què no toquem?
Sí, ho hem plantejat, però al final tot rau en el mateix. Que agafis un telèfon, que truquis algú i que venguis el teu producte.
Clar, al final és la base de qualsevol empresa és poder-ho vendre. Al fi.
Llavors, per molt que facis coses prèvies, a més, si fas aquest exercici d'anar a vendre, si et diuen que no, pots saber per què no t'ho compren. I llavors actuaràs en conseqüència. I si t'ho compren, doncs, collonut, és que aquesta és la via, no? Per tant, també aquest és un fet que és molt important, sobretot al principi, no? I deixar-se, doncs, de dir, doncs, mira, he desenvolupat el millor producte, o estic desenvolupant, necessito abans de sortir al mercat, etcètera, aquesta funcionalitat o aquesta altra. No, també és un altre tòpic, però al final també a vegades costa de veure, no? De que des del minut 1 doncs, ja estàs venent no la teva idea, sinó ja un producte. És a dir, has de tenir el producte mínim i anar-lo a vendre.
O sigui que diguem que el teu consell, i entenem-lo de consell, perquè això, jo, més que consell jo dic la teva experiència, sí, vale? Sí. Treballem en el producte, el conceptualitzem, fem focus en ell, anem pensant, repensant, i en paral·lel, al mateix temps, ja començo a vendre la idea, a vendre l'esquema que jo tinc en el cap. No?
Exacte, et donarà molta més informació i aniràs molt més de pressa també en temes de desenvolupament.
La UPC School és un punt de trobada entre empreses i professionals de l'àmbit tecnològic. A través de la UPC School, la Universitat Politècnica de Catalunya ofereix estudis superiors amb màsters, postgraus i formació personalitzada. Informa-te'n a talent.upc.edu. La UPC School patrocina aquest podcast.
Seguim amb ja salta tot aquí. Ja.
Seguim amb problemes a la taula.
Sí. Amb Santiago Lizardo i amb David Niubó. Ara ja donem també una mica de més de pas al que diu que tenia la veu una mica agafada. Sí. Santiago Sargentí, parles una mica el català? Bueno, bastant bé, eh? I tu mateix, tu si vols expressar-te com amb la llengua que et siguis més còmoda. Anem a parlar de Testif. Què és Testif?
En una línia, Testif és una eina que et permet dissenyar i crear test que tinguin com a objectiu avaluar coneixements d'empleats, d'estudiants o el col·lectiu que sigui.
Entenc que és una eina visual on tu agafes diferents components, composes, diguéssim, l'estructura d'un test, que és molt visual, o sigui, on pots tenir gràfiques, on pots tenir fórmules, on pots tenir esquemes, on pots tenir dibuixos, no?
Exacte, sí. Suportem material multimèdia, àudio, vídeo, de tot.
I a més, a darrere, a part que hi hagi el motor on tu puguis, diguéssim, que col·leccionar la informació, col·leccionar les dades, a part, suposo que tens un motor d'explotació d'aquesta informació, no? I després de connexió amb xarxes socials de la mateixa, no?
Bé, tenim una part d'analítiques i reporting, i després integració amb xarxes socials, les mínimes, pots fer un login amb LinkedIn o un login amb Facebook, encara que Facebook no és el públic objectiu, nosaltres tenim un públic més professional més o més... sí, bàsicament això.
Quan fa que vau començar, des de que és la idea, ja comença a tenir un producte publicat que es pugui, al qual l'usuari es pot subscriure o es pot...
El mínim producte viable aquest any, fa 4-5 mesos.
I Picar ha sigut tu sol?
Sí, exactament. Sí. Tant la part web com mobile. Que a mobile, sí.
Clar, és que són dues històries diferents. En la part web estava fet amb PHP, entenc jo, MySQL, Apache...
Sí, tot codi obert, PHP, Apache, MySQL... I a la part mobile, per mancança de recursos, hem decidit agafar un framework que és PhoneGap, que és un...
Sí, em sembla que en parlava.
Una mateixa... Sí, base de codi, fas la mateixa aplicació per diferents dispositius.
Vale. I no s'ha de tocar al final? No s'ha de retocar? S'ha de fer algun retoc? De...
No.
Funciona
prou bé? En el nostre cas, no.
I funciona bé tant per iPhone, per iOS, com per Android, per exemple?
Sí. Encara que l'aplicació de iOS no està publicada encara. Però sí, és gairebé el mateix codi.
Vale. Ja teniu usuaris, no? Entenc.
Sí.
I clients.
I clients.
I clients que paguen, que això és el més maco de tot.
És el més interessant.
El més difícil.
Com separes un usuari d'un client? És a dir, un usuari és un usuari que pot accedir a la compte gratuïta, entenc jo, i fer la prova o...
Sí, un usuari és qui pren un test. Agafa un test perquè vol provar els seus coneixements o bé perquè forma part d'una empresa i l'empresa decideix que ha de passar una avaluació.
Per tant, l'alta d'usuari queda registrada a la vostra base de dades.
Exacte. I després...
Associat a una compte o associat a un... No sé.
Correcte. I després hi ha el client, que és l'empresa o l'institució educativa, que el que fa és publicar uns continguts en format test i després aprofitar tota aquesta informació.
Qui es pot dir noms que estiguin utilitzant això o és una mica privat? Si és privat, no ho digueu, eh? No volem desvetllar res, eh?
És una mica privat, però dins dels nostres clients doncs, hi hauria des de creadors de continguts per certificar coneixements, coneixements des de desenvolupament a social media, per exemple, fins a acadèmies doncs, que l'estan fent servir pels seus estudiants.
Vale, o sigui que hi hauria tot tipus de tota sí. tipologia de clients, tant més del món de l'educació com més del món de la...
Això mateix.
De la...
Sí, són els dos sectors als quals ens adrecem.
Vale, cap a on camineu? Cap a on, quins serien els següents passos? Cap a on us orienteu? Passos de negoci em refereixo, no? O mm-hmm. fins i tot de funcionalitat, si voleu ampliar alguna cosa més o... Mm-hmm.
Doncs en quant a funcionalitats, estem estudiant, de fet estem intentant innovar en tot el que és el tema d'exàmens, donat que el que veiem, també per la nostra pràctica professional anterior, és que és molt complicat doncs, ficar a 300 persones en un local i que facin un examen. Llavors no volem dir-ho molt alt, no volem dir-ho molt alt, perquè si ens copien, no, això és igual, no? Vull dir, al final la idea...
No tant la idea, sinó portar-la a terme, que
això... És com sempre portar-la a terme, no? Però, tal com comentàvem abans de que iniciéssim el podcast, doncs, evidentment, hi ha algun, sobretot amb el tema de continguts, per protegir-los, doncs estem estudiant i aplicarem la manera de que doncs, això no es pugui fer, no? Que no es pugui fer la còpia de continguts, doncs, per exemple, en temes de videoconferència, és a dir, aplicant sistemes de videoconferència en un examen, de manera que hi pot haver com una mena de tutor online que estigui in situ doncs com en una mena de centre d'exàmens i que tinguin una pantalla doncs, a 10 persones alhora i que pugui estar veient que només tenen una pantalla oberta i que estan fent aquell examen, per exemple.
Ell podria fer un picking i un delivery d'una pregunta, per exemple. No?
Això mateix. Això mateix.
Okay. Aleshores, no vol dir que l'examen pot tenir una... diguéssim, un grup de preguntes o un grup de fórmules o un grup de coses ja prefeta, però a l'examen en concret es munta en temps real.
Això mateix.
Ah, molt bona idea aquesta.
També volem integrar la part de DNI electrònic.
Per identificació externa.
Sí, a part de la webcam i temes.
Quina part, o sigui, quin valor li doneu a quan penseu a la idea, la conceptualitzeu i la tireu endavant, al fet de que ja des d'un principi neixi amb una API, amb una porta, amb una porta per poder entrar o per poder accedir des de fora a la informació. Això és, suposo, entenc jo que és vital, no?
Sí, creiem que una aplicació d'aquest tipus com la nostra necessitava una API des del moment zero. Per integrar-se amb plataformes de e-learning, ara com
Moodle,
exacte, sí.
Coses d'aquest tipus, no?
I també perquè es pugui integrar amb sistemes de la pròpia empresa. Si tens un ERP tipus SAP o Open Bravo, etcètera, que es pugui fer una integració ràpida.
Heu pensat en models d'integració amb l'HR de SAP o amb...
Pensat, sí.
Vale. Encara no s'ha portat a la terme amb cap.
Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a mossegalapoma.cat o a Twitter amb el hashtag mossegui.
Seguim en tertúlia amb en David i en Santiago, que està fent un esforç molt bo. Ara t'ha quedat perfecte, Coque. T'ha quedat...
Sí, em vaig aprenent.
T'ha quedat niquelau, eh?
Perquè m'estic donant compte que parlar i fer-ho alhora no puc, però... No.
Sí, ja, està bé. Molt bé. Abans ho parlàvem fora de micro. Si ho volia introduir damunt de la taula, lligat també amb el tema de les integracions. Aquesta temporada s'ha posat molt de moda als MOOCs o Massive Open Online Course, que jo no sé com ho descriure. Sé el que és, però em costa molt descriure-ho, no? Ve a ser com una assignatura, diguéssim, de pes universitari, una assignatura de universitat, que es fragmenta en píndoles i el mateix professor la crea d'una manera interactiva, amb vídeo, amb screencast, això es puja, però... tot i que sigui molt, molt ràpid, molt obert, molt, molt de píndola, no deixa d'estar sotmès a un currículum acadèmic. A darrere hi ha tot una fórmula d'avaluar i al final, si tu passes el curs, que pots entrar i sortir, a més pots compartir amb tota la gent, perquè és un curs, diguéssim, que es va construint també una mica amb peces que aporten els alumnes, al final de tot aquest procés et pots examinar i si pagues, perquè fins ara era tot gratuït, però si pagues, obtens una titulació. Hi ha un exemple, que és, no recordo quina universitat americana, sobre l'assignatura d'intel·ligència artificial, que ho parlàvem fora de micro, de tots els alumnes que s'han presentat, i s'han presentat milers, no sé exactament la xifra, ho comentava l'altre dia en Jordi, que ell va fer el curs.
Sí, i en el seu curs ja n'eren...
Eren milers.
Sí, sí, 3 o 4.000 persones com a mínim.
Com a mínim. Dels quals només va aprovar, o sigui, va fer l'examen i va aprovar un 14%. Això també són xifres. Que, com ho veieu, això? Bé. Com veieu els MOOCs? Com sí. Testif pot tenir una relació amb ells?
Tot el que sigui, que hi hagi continguts que estiguin en obert i siguin accessibles a la majoria d'usuaris, doncs crec que està molt bé. No? Mm-hmm. El que passa és que després hi ha una realitat, que la realitat és l'educació formal, els títols, els crèdits, tot això. Llavors jo crec que aquí és lo difícil. Però a mesura que anem avançant en temes de reconeixement, de reputació online, digital, doncs cada vegada més això d'alguna manera s'autogestionarà. I aquí també hi ha una mica el paper de la universitat, no? És a dir, com lliga una mica amb el paper de la universitat com a expandadora de títols, no?
Ja.
Però clar, hauria de tenir un rol molt més actiu en el tema de continguts. Llavors jo veig aquí la dificultat, almenys a la nostra realitat, no? És a dir, estan les universitats disposades a treure tots els continguts fora de la manera i en obert, de la manera com ho estem veient als Estats Units amb...
Hi han hagut experiències però que no s'han, que més són de captació de l'atenció o alguna classe puntual magistral, com per exemple pots trobar iTunes U, encara que estiguin vinculades a un tema, a un temari acadèmic, però no hi ha titulació darrere. Jo penso que és la gran diferència. El Marc, el Ludo sempre ha defensat dues coses amb els temes de l'e-learning. Una és la dificultat que tenen els docents d'afegir coses on demand, és a dir, sota demanda i a la volada, és a dir, al moment que estan fent la classe, poder afegir material que pels alumnes pot ser molt important i que es fa on the go, que aquest material l'aportin els mateixos participants del curs, els mateixos alumnes, que també poden enriquir un material curricular, i tercera, que hi hagin eines d'avaluació del que està succeint i compartint entre ells i tot en temps real. Que no existeix, en temps real no existeix. Tu, algú pot treballar fora i una vegada acaba entrega una prova, un test, ningú avalua aquesta compartició, la participació en temps real. I el Marc amb això sempre ha sigut molt, molt defensor de que faltava aquesta eina.
Sí,
no?
sí.
Ell ho pensava des de Moodle.
Exacte, des de la plataforma.
Des de Moodle, però jo penso que això és extensible a qualsevol plataforma que pensi.
Sí, el learning en general.
El learning en general. I heu pensat vosaltres? Li heu donat voltes també a aquest tema?
Sí, sí, també li hem donat voltes. Però, de fet, per nosaltres nosaltres apostem en que sigui més un reconeixement o bé dels mateixos usuaris. No? Uh-huh. És a dir, que entre els usuaris es puguin avaluar fins i tot. Uh-huh. És a dir, que hi hagin també... Que introdu...
això és xulo, que et puguis avaluar amb els companys de...
Exacte. Sí, sí. Doncs que facis un test contra un altre test, per així dir-ho. Uh-huh. És a dir, que els usuaris puguin fer aquest tipus de joc, entre cometes. És a dir, també introduir mecàniques de joc i gamificació dins de tot el tema de l'avaluació. No?
No ho he dit abans, però un dels components interessants de Testif és la possibilitat de la gamificació ja integrada dintre de les avaluacions. És un aspecte que el destaqueu a la portada de la web. Uh-huh. Suposo que hi ha elements que tu pots fer jugar, no?
Sí, exacte.
Que vols utilitzar per fer jocs.
Mm-hmm. Mm-hmm. Això mateix, a mesura que vagis assolint doncs, amb l'avaluació doncs, una sèrie de fites, mm-hmm. doncs, pots aconseguir insígnies, pots també amb els altres usuaris doncs, introduir mecàniques col·laboratives a l'hora de resoldre tests, per exemple, mm-hmm. Fer jocs tipus trivial també a l'hora de respondre a preguntes, és a dir, preguntes en grup, doncs tot això ho tenim contemplat i també volem formar part d'això. No?
Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a mossegalapoma.cat o a Twitter amb el hashtag mossegui.
David, Santiago, doncs escolta, ho escolteu, us desitgem molta sort amb l'aventura de Testif. Porteu poc temps en marxa, no? Pocs mesos, vamos.
4 o 5 mesos.
Doncs jo us desitjo molta sort i que quan torneu a venir aquí, perquè suposo que tornareu a vindre, ja ens expliqueu que esteu connectats amb el Moodle, connectats amb temes de desenvolupament MOOC i, bueno, en fi, i mil històries més. Moltes gràcies als dos i molta sort.
A vosaltres. Adéu.
Gràcies.
Adéu.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Molt bé, tornem a l'estudi. David i en Santiago es queden una estona amb nosaltres i formaran també part de la tertúlia tecnològica. Comentar així la música. La música són dels amics Born 54. Born pel barri del Born, són d'aquí de casa nostra. I és un suggeriment d'un seguidor, un oient de Twitter de Mossegar la Poma, que ens va dir, torneu-los a posar.
L'altre dia la vaig sentir a Catalunya Ràdio.
És possible. Sí. La setmana que ve rock, ja ho explicarem. Bé, la primera cosa que us dic en temps de tertúlia, tot i que això són coses que us havia d'anar comentant, és que estem intentant preparar, no sé si ens sortirà bé, de moment hem començat a moure fils, una panera Mossegui.
Ah, molt bé.
Està bé. No hi haurà pernil, això ja us ho dic ara.
Hi haurà pomes.
No m'interessa.
Ni torrons tampoc.
Hi haurà pomes.
Mira, podríem posar una poma a la panera Mossegui.
Ja que et posen, posa més d'una, home, que mossegades. Fa una poma, per favor.
Però mossegades, totes mossegades, evidentment.
La intenció és que puguem aglutinar, puguem posar junts codis promocional d'aplicacions i a veure si la gent de ServiApp i d'Alert iPhone es mullen i algun gadget o algun complement de gadget o alguna cosa.
Okay. Ja has parlat amb ells? Perquè ara això, tirar-ho així en directe, no. A veure si tirarà alguna cosa i no. Tal, queda molt malament.
Com sempre, ara nosaltres, no, sí, els he enviat un correu, tot i que no m'han contestat encara. Ho hem anunciat, ha sigut una idea d'aquest matí, jo sempre a les 5 del matí tinc les idees, jo m'aixeco...
Quines hores també
sí,
d'aixecar-se?
Idees. Bé, doncs, qualsevol que dels que ens escolteu i estigueu o vulgueu promocionar una aplicació o el que sigui, ens escriviu a podcast@mossegalapoma.cat i el sorteig el faríem el 18 de desembre, que és l'últim podcast en directe, perquè tenim un altre, el dia de Nadal sortirà l'últim podcast, però aquest el vàrem enregistrar la setmana passada. Molt bé, tema estrella d'avui a l'iTunes 11.
Algú l'heu provat?
Algú l'ha provat?
No. Jo no. Sí, jo sí l'he provat i bueno, no m'agrada gens.
Jo és que no faig servir iTunes perquè li tinc una mica d'al·lèrgia. Potser ell tindria que tornar a fer servir un cop de nou, però no.
A veure, potser si li tenies al·lèrgia ara t'encantarà. El problema és la gent com jo, que el fèiem servir molt i que més o menys ja me n'havia acostumat i que fins puc dir que m'agradava, no? I si no te'n deia, però si és horrible, no sé què. A mi anava molt bé. I ara han fet massa...
Ets mutant de l'espai exterior.
Raro, raro, però a mi m'agradava, tu. Li tenia com carinyo. I ara me l'han canviat tant que no trobo coses i em poso nerviós. Llavors, segurament és tema d'anar-lo fent servir, eh? Però d'entrada no. D'entrada,
jo encara, estic d'acord amb tu i encara hi ha coses que no he resolt. A l'iTunes era el típic programa que estava fent gran, allà van afegint coses, pum, pum, i al final era un caos, ja no trobaves res. Sí. Nosaltres vam fer un article d'una revisió molt ràpida on destaquem la millora funcional visual que hi ha hagut, perquè realment ha hagut una millora visual.
Sí, visualment sí. Val. Però, ojo, van treure les portades. Jo que em mato a col·locar les portadetes.
No, sí que les tens, quan entres per artista o per àlbum.
Però llavors estan desordenades. No, jo m'he tenit tot ordenadet, tot
ara
col·locadet.
Ara parlem d'això. El que sí que vull destacar és que per fi han agrupat tota la funcionalitat que dona iTunes, que en dona molta, sí, en tres grans grups.
Això sí.
Que és música, i quan entenem música vol dir tota aquella multimèdia que tu tens en el teu ordinador i que vols gestionar, la llibreria, per entendre'ns, l'iTunes Store, amb tot el que hi ha a l'iTunes Store, que per cert hi ha un mogollon de podcasts gratuïts, on només hi ha música, i llibres, sí, sí, i de tot el que puguis comprar, i la gestió de dispositius. I ara crec que aquestes tres àrees queden molt ben diferenciades en el nou iTunes 11. Però estic d'acord amb tu, perquè jo sóc com tu, sóc un Pere Punyetes.
Jo sí.
I aleshores, quan dues cançons pertanyen al mateix àlbum i no sé per què l'iTunes me les deixa separades, abans editar-ho a mi era superfàcil.
Ja, ara és complicat.
Ara ja no sé com editar-ho.
No, sí, sí. A veure, jo crec que hi ha dos síndromes aquí. Hi ha el síndrome de Diògenes informàtic, que és la gent que agafa l'ordinador i ho volca tot de qualsevol manera, no troba mai res i tal, i es dedica a acumular coses que
però
no sap
Apple
que té.
Però Apple és bo per això.
Hola, em sento referenciat.
Oi que sí?
Però Apple és bo per
això. Jo sóc tot el contrari. Jo sóc un TOC informàtic. Vale? Jo tinc un trastorn obsessiu compulsiu. En el meu entorn sóc el tio més desendreçat del món. Però, cony, el meu ordinador està perfecte, les carpetetes, tot, ben col·locadet, no sé què. Jo ho trobo tot al segon. I ara, amb això, a mi m'han provocat que m'estic medicant.
Si veiessis... Si veiessis
a l'iTunes 11 també em medica.
Sí, me'l vaig mirar, va començar a parpallar ja un ull, saps?
Estic nerviós.
Sí, sí.
Jo, si veiessis en un escriptori, t'horroritzaria, segurament.
Jo tinc els escriptoris nets. No, ui, un escriptori amb coses que no
faig servir. A l'Àlvaro és car de Mac, perquè el Mac està pensat, sobretot a partir de... Jo crec que de Tiger ja, i de Lion, sobretot, i amb l'Spotlight i les recerques, està molt pensat... Els que venim de Windows,
sí,
arrosseguem encara la mania de classificar-ho tot en carpetes, tot agrupadet...
No, l'Apple ho llences tot i ell ja s'encarrega.
Ell ja s'encarrega perquè tu tens una recerca... Ara ja està en Windows, però fins ara això no existia d'aquesta manera en Windows. Ell té una recerca perfecta, entre cometes. Jo continuo pensant que a mi m'agrada la classificació com jo vull i no com Apple em proposa.
Clar, perquè quan m'ensenya les portades, llavors no me les deixo ordenar. Ordena-me-les me les ordena alfabèticament. No, les vull, jo què sé, per any d'edició, no? L'any que s'ha fet, vinga, tot, des de la més antiga fins a la més nova. No m'ho deixa fer. I si es pot fer, no sé com se fa. Si algú m'ho digui, sisplau.
Vosaltres sou usuaris de Mac o de Windows?
No, jo sóc usuari d'Android.
D'Android
i Linux en general.
I a nivell d'escriptori? De
Linux, no?
Linux. Linux, sí. Vale. Debian Ubuntu.
Molt bé.
Es nota que és desenvolupador, sí.
Es nota. Jo he passat de Windows de tota la vida a Mac, i ara no sé tornar enrere, i clar, jo sí que el que em proposa el Mac a la búsqueda a mi ja em va perfecte.
Estaries, diguéssim, a la banda de l'Álvaro, que lo tiro todo allá dentro y ya saldrá por
mí. Jo acostumo a cercar, el que passa que tinc que tenir un mínim de classificació, perquè quan ja no me'n recordo de com es deia qualsevol cosa, doncs llavors tens un problema seriós. Clar, ostres, sí, com era jo, saps? Si no meten cap referència així que doni cap resultat a l'Spotlight o al... Bueno, jo faig servir Alfred, que també és...
Ah, jo també vaig servir Alfred.
Però...
Alfred, sí, sí. Que...
Això és un assistent,
sí,
que és una... Per una banda simplifica la recerca i per l'altra la fracciona entre aplicacions...
Té que veure...
Te'n recordes d'una aplicació que es deia Quicksilver? Fa un temps?
Sí.
Doncs és semblant.
Molt més simple, no? Sí. Bueno, hi ha una versió de pagament que pots fer scripts i una cosa més complicada, exacte, però...
Però l'Alfred aquest té alguna cosa a veure amb el majordom de Batman?
Sí, perquè...
Segurament el mateix.
Fas el barra, o qualsevol combinació de tecles, el barra espaciadora, i et surt una finestreta on tu ja tens la... A més, aprèn de les seleccions que tu has fet, que és l'altra gràcia de l'Alfred. No?
Mm-hmm.
Que si és Safari, doncs normalment quan poses SS, el primer que llença és Safari.
Ojo amb això d'aprendre. L'altre dia vaig llegir o vaig sentir a la ràdio o alguna cosa així, que falten 10 o 15 anys perquè Skynet sigui possible i els robots ens controlin.
Tu coneixes Boston Dynamics?
Com?
Boston Dynamics, una companyia que fa robots, que van sortir fa uns anys fent el Big Dog, que era un robot que era quadrúpede. que es movia, que li donaves una patada i el tio continuava caminant perquè s'equilibrava sol. Hòstia, no sé de parlar. Tu busca Boston Dynamics a Boston Dynamics a YouTube i veuràs el Big Dog aquest, que ja és de fa uns anys, i l'ha sortit fa poc, també van treure el Petman, que és ja un robot biped, que camina tot mal, que li pots empènyer, el tio continua caminant normal, pot fer flexions al terra, pot
fer
el que vulguis.
I no es torna i es fot un...
Queda res, eh? D'aquí a Terminator queda res, això és Skynet.
Això. L'altre dia vaig veure inclús uns robots d'aquests de bípedes i tal, que jugaven a futbol, i es veu que es van picar el programador i no sé què, i el van fer ballar el Gangnam Style. I ves el robot allà ballant el Gangnam Style i ho fot bé, eh?
Ei, sexy lady.
Sí. Jo volia fer una denúncia, però la deixaré un dia per quan estigui aquí el Raül, que em faci d'espar.
Tu tira-la, perquè ell ens escolta. Després ho tornarem a treure.
Clar, al canviar de feina, ara he entrat en una nova empresa i, com és una empresa d'IT, doncs m'han posat un portàtil. I què portàtil és?
T'han posat un Windows.
M'han posat un Windows, nen.
És normal, no?
Serà normal, però és horrorós.
Bueno,
i estic patint
però,
molt.
Però és normal.
Estic patint molt. Amb Windows 7, per cert.
Jo soc dels que dic que el Windows 7 va molt bé. Jo el tinc a casa i em va estupendo.
Val a dir que estic sorprès de l'estabilitat.
A mi em va molt bé.
Allò que deien abans de la gent del Vista i tot aquelles coses...
Va molt fino. Va, però Windows ja fa anys que va fino.
Sí, d'acord.
A mi el Vista no em va acabar de fer, eh?
Vista no, però jo dic 7.
El 7 em va molt bé.
Jo reconec que és estable. Puc dir-ho. No noto diferència d'estabilitat entre un Mac i un... Ara, tornem al problema de sempre. Cada aplicació de su padre i de su madre. Cada developer li ha posat els botons on li ha donat la gana. O sigui, no hi ha cap coherència d'usuari que pugui traçar-se a través de les aplicacions.
Sí, amb aquest aspecte potser... És...
Fins i tot les pròpies de Microsoft. Que entres al CRM, al Dynamics, i les coses es fan d'una manera. Entres en l'OU, es fan d'una altra. Hòstia.
Jo veus aquestes coses com que jo suposo que ja porto un bagatge de Windows de fa molts anys, no sóc tan sensible que no estigui les coses igual. Jo des del dia que van agafar l'Office i el van canviar tot, ja des d'aquí m'ho espero tot.
El Ribbon, aquell famós.
Ja. Vinga, avancem. Sembla que els nous... Això és una notícia d'ahir o abans d'ahir, que és no recordo quin usuari ens enviava una fotografia i hem buscat la font original, l'hem trobat en i5 Mac, i es veu que els nous iMac 212, 2012 podien estar muntats als Estats Units. Els seus components no, eh? I molta cosa de la placa base igual s'ha muntat a la Xina. Però l'ensamblatge final de l'iMac podia haver estat muntat als Estats Units, i això podria ser que vingués a través de les crítiques que es van fer a moltes companyies de tecnologia americanes, inclosa sí. Apple, de que incorporessin domèsticament la producció per afavorir la
sortida de la crisi econòmica.
Sortida de la crisi i a l'atur, que també és un problema als Estats Units per als paràmetres dels americans. Si els americans tinguessin el nostre atur, estarien...
Ja hi haurien hagut tiros i tot.
Bueno, es tirarien de l'Empire State o coses d'aquestes.
Tirarien l'Empire State.
Exacte.
El llençarien a terra, l'Empire State.
També. No heu sentit aquesta notícia?
No hi ha sentit. Bueno, no em sorprendria, però això és primícia mundial. Jo vaig conèixer ara mateix exemplat d'Apple, perquè es va retirar fa poc, em va comentar que quan estaven fent el traspàs de PowerPC a Intel, que evidentment tenien allà una planta o algo, llavors van portar uns quants empleats d'allà, de la casa, a muntar-los ells mateixos per veure què passava i tal. Llavors ells, a una petita planta, van muntar uns quants per veure quines eren les diferències a l'hora de muntar el PowerPC i per veure com era la fabricació, etc. I llavors després això, doncs, portar-ho a aplicar-ho.
Que tu pugui explicar un tio que ha viscut aquesta transició, perquè no crec que hagués estat fàcil per Apple
suposo
passar
de
PowerPC
a Intel. No va entrar tan a fons, suposo, perquè no volia tampoc dir massa més allà, però això m'ho va comentar. I van dir que això... Diuen que s'ho van passar molt bé, però suposo que és com l'excursió del col·le, no? Doncs el mateix, però muntar-ho amb això.
Que bueno són los padres alesianos.
Exacte. Llavors suposo que alguna cosa semblant es podia haver fet, doncs, muntar una planta o algo per l'estil i muntar-ho allà d'alguna forma. El que passa que, evidentment, no sé els detalls ni he vist la notícia ni res més. Això.
Jo crec que hi ha una certa pressió a l'opinió pública nord-americana i veurem exemples d'aquest estil si la cosa no...
I suposo que tots els sectors.
No canvia. Aprofitant que tenim l'Àlvaro que acaba de parlar, li anem a passar la paraula definitivament.
Bé, poso la falca, doncs.
I anem a entrar cap a la seva
secció.
Acabes d'aterrar a Android o ets un veterà de la batalla cibernètica?
Sigui com sigui, segur que els trucs de l'Àlvaro et serviran. Android, robots al terminal.
Molt bones a tothom.
És la sintonia més molona de totes les sintonies que tenim.
Sempre ho diem.
Dubte,
i és just per la secció d'Android. És que és horrorós.
Perquè després diguis que la gent ens diu que som uns fanboys. I
quan,
que
ha anat, quan ha anat un moment al servei, val a dir que aquí s'explica tot, li hem atret l'aigua i tot, per una que vol parlar d'Android, triquita-li l'aigua i ja està el respirant.
I perquè ha marxat en Marc? Perquè volíem fer sentar la cadira, la cadira petita, petita i que grinyola. Perquè et tires tota l'hora del podcast sense poder-te moure el culet.
Bueno, va, bromes a part, quines novetats teniu, portes tu del món d'Android aquesta setmana? Bueno, aquest mes.
Bueno, aquest mes, no sé si heu parlat, ho coneixeu una cosa que es diu Nexus?
Sí, i el Marat dia va tocar un Nexus 4. Estava molt content i molt sorprès, sobretot a la qualitat de la pantalla, va dir.
Sí, sí.
La pena és que tingui Android darrere.
Però heu vist el llançament, el que ha passat?
No
sabe res. És que jo, de fet, tinc els dubtes de que existeixi. Tu m'has dit ara que ja han dit que han pogut tocar la mà.
Va dir, no? El Marc va tocar un Nexus 4.
Sí, l'ha tocat. Bueno, doncs és un dels privilegiats.
Algú li va deixar, va tocar una mica i inclús va fer una entrada a mossegar la por, em sona, o alguna cosa així?
No, bueno, va ser... ell va fer una entrada a mossegar la poma al diari Ara.
Ah, això era.
El cas és que...
Què ha passat? A veure,
sí, no, res, que, doncs, que el, no sé, que el llançament ha sigut absolutament desastrós. El llançament ha sigut un desastre.
Però la comercialització, vols dir, del Nexus 4?
Sí, no, és que tot el procés.
Se'n van quedar sense, va patar tot...
Bueno, a veure, comencem tota la història. Van anunciar que la sortida a la venda seria el 13 de novembre. Mm-hmm. D'acord? No se sap a quina hora. No van anunciar l'hora.
Ah, està bé.
Vale. Va, després sortia a les 12 del migdia perquè suposava ja...
No, clar, a les 12 del migdia, de bon?
De clar, de cada lloc. És a dir, era progressiu. No va haver cap tipus de planificació.
Però on el compraves, sistema. El Nexus 4?
El Nexus 4 es podia comprar exclusivament a la Play Store, per internet, vale. Que és la Google Play Store. Perquè als altres llocs no el venen, excepte als Estats Units, que l'han venut a T-Mobile. Mm-hmm. T-Mobile, disculpeu-me. Mm-hmm. Per què es diu T-Mobile en comptes de T-Mobile? No ho sé, però es diu així.
Els americans diuen T-Mobile, sí. i d'on és T-Mobile, que és d'Àustria-Alemanya. Mm-hmm. Jo he estat a les oficines d'Àustria de T-Mobile i diuen T-Mobile.
Sí, doncs no sé.
Estem una T-Mobile a l'esclar.
Doncs, mira, no sé per què li diuen així. El cas és que a Europa, que jo sàpiga, només es ven per la Google Play Store, mm-hmm. només per internet, però no van dir quina seria l'hora de sortida, només van dir el dia. I tampoc hi havia cap tipus de reserva, ni tiquets, ni res de res. És a dir, quan surt allà, tu vas, li fiques al F5, sí, comprar...
F5.
Exacte.
PayPal.
Llavors, què ha passat? El sistema no estava preparat, els servidors van petar, la gent estava intentant poder comprar-ho i no podia perquè la web li petava. Error, torna-ho a intentar, sisplau.
Saps per què passen aquestes coses?
Digue'm.
Perquè no venen a assessorar-se a la meva empresa, que just dimensiona sistemes perquè no caiguin davant de coses com aquesta.
Ah, ja, enxufa que te cagues. Aquí
tota ja.
Ara vaig a fer la falca. Vale, es diu Capside. Som especialistes en administració de sistemes crítics perquè no caiguin.
Doncs ja saps, vendre-li a Google, tio, perquè els hi cal molt. Però molt, bé, molt, molt.
Vale. És una altra raó per tindre un podcast, poder dir bueno. Sistemes crítics.
Això mateix.
I que t'escoltin, això mola.
Vale, vinga. Doncs mitja hora va durar en stock. I es va esgotar mitja hora, evidentment moltíssima gent es va quedar sense, hi ha gent que degut a l'F5 es va quedar, fins i tot va comprar dos per accident.
volies Android, toma dos.
Li va sortir un Nexus 4 per al preu d'un iPhone.
Exacte. Gent que no rebia el número de tracking, de manera que no sabia com estava l'estat del seu pedido. Mm-hmm. Pedido, com es diu en català?
Comanda.
Comanda, de la seva comanda. Ostres, és que soc molt xarneu jo. doncs això, molta gent es va quedar sense stock, no van avisar quan hi hauria...
Però Google no ha tingut... Ha fet altres llançaments i no
ha fet altres llançaments, però no han après res, tio.
No han tingut aquest
problema. Bueno, potser... No han tingut aquest problema. Potser és que no hi havia tanta demanda, perquè ha sigut el boom de oh, que telèfon més barat, anem a comprar-lo.
Google no és una empresa que tingui com a, en el seu ADN l'experiència de fer delivery de productes.
No.
De servei sí, i és boníssima i ho fa molt bé, i el desplegament que tots tenim amb les funcionalitats del Gmail i d'altres històries, jo penso que això que és progressiu, uh-huh. és bo, els hi permet també controlar a l'esprit d'autos i la dispersió de la nova funcionalitat al mateix temps que salvaguarden les càrregues i els servidors. No?
Però, evidentment, els hi queda molt per aprendre, per vendre...
En el moment que tenen que enviar un producte de delivery, sí. O sigui, quan tenen que enviar un producte per MRV o d'aquests, és un problema.
Perquè els hi queda molt, molt...
Llavors, el potser cas també, que... perdona, potser també el problema és que el que deia en Marc era veritat, que en tenien dues dotzenes per tot el món i, clar, es va esgotar
és una
35 segons ja no n'hi havia.
És una de les teories conspiranoiques que van per allà. El cas és que va haver tornar a haver-hi stock al 1 de desembre als Estats Units, no, al 1 de desembre, no, el 27 de novembre, disculpa, que m'he fet aquí un dia de les dades, que van començar, tenim en stock, al cap de mitja hora, rebràs d'aquí una o dues setmanes, va començar a pujar la dada fins a d'aquí 10 setmanes, és a dir, 2 mesos i pico, rebràs la teva unitat, fins que el dia 1 de desembre van dir, no, ja no hi ha stock, ja no acceptem més comandes i espero a que tornem a obrir-lo. Evidentment, hasta nuevo aviso, ja sortiran. Bueno. Avui, al Canadà, el dia 3 de desembre, bueno, avui bueno. El dia que es grava el podcast...
No, avui no, és ahir, el dia 3 de desembre. Avui és dia 4, companys.
Avui és dia... Ostres.
Bueno, penseu que l'Àlvaro sempre va desviat de la realitat 24 hores.
Segurament.
Ell en realitat viu a Hawaii. No, encara no ha passat.
Exacte, doncs disculpeu-me.
Està en el punt de... Com es diu el punt aquell de la grava, o com aquest que està entre els tres, entre el sol, la terra, i que pot estar allà al mig i que no li afecta la gravetat, però està allà dalt.
Doncs, bueno, visc al meu planeta. Sí. El cas és que em suposa que avui tenia que sortir també al Canadà una nova comanda de Nexus, que ja veurem com els hi va. I a Europa encara no sabem res de quan arribaran. Així que, res, un desastre de llançament.
Hòstia, però així el fet que toqués un Nexus 4 era gairebé de no rentar-se les mans en una setmana.
Sí, sí, és com tocar, jo què sé, els dits incorruptes de Santa Teresa o alguna cosa
d'aquesta. Sí, total, perquè ningú en té un, no se sap quan arribaran de nou, és, bueno, un desastre de llançament.
Més. Doncs per venir a defensar la secció Android, déu-n'hi-do.
Sí, bueno.
Representa que tu ets el que defensa Android.
Jo sóc el que defensa Android, però les coses com són. Això ha sigut un desastre llançament.
Sí, l'han cagat.
Però una altra banda, hi ha bones notícies, és que Google Music ja està disponible a Espanya. Però si no ho coneixeu, Google Music és un servei que és el reproductor de música de Google. Uh-huh. Es pot comprar música, com si fos un iTunes, el que passa que es fa via web, no es fa en un programa. Uh-huh. I té una cosa molt guai, que és, com es diu aquesta cosa de l'iTunes, que li pots pujar tu la música, o que detecta quina música tens?
Genius.
El Genius et mira quina música estàs reproduint. I
per buscar-te una altra. No, jo dic això, que pots pujar-la. O
un iCloud o una cosa.
No, com es deia això? Ara no me'n recordo. Bueno, és igual. El cas és que Google Music té un petit, el que es diu Music Manager, que és un petit software que et baixa a l'ordinador, per Mac i per Windows, no sé si per Linux hi ha una versió disponible, i el que pots fer és pujar-te la teva música personal al servidor de Google, de manera que pots fer streaming a qualsevol lloc.
Perdona, el que deies tu és a l'iTunes Match.
Això no me'n recordava. Okay. I el que passa és que, a diferència de l'iTunes Match, això és gratuït. Pots pujar a qualsevol tipus de música, tens un límit de 20.000 cançons i...
1.000 cançons?
20.000.
Dic 1.000 cançons tenim per començar.
Un 2 i 4 zeros.
Vale, déu-n'hi-do.
Ja, sí, és unes quantes cançons. Ja està bé. I es pot fer streaming a qualsevol lloc, sense cap tipus de software, perquè va via web.
Els que venen del món Android, i per tant no tenen per què tenir un efecte ni un vincle especial amb tot el món iTunes, crec que és una excel·lent solució. Jo crec que si no tingués iTunes, i ja tot integrat amb els temes de... Jo tinc aquí el Gmusic, el Google Music i el Player també i tot l'ecosistema que hi ha darrere em sembla tant o més bo que el de iTunes, i a sobre no tens que anar pensant en que si és tuyo me lo he copiado, m'ho he baixat o he fet no sé què, em sembla molt més interessant. Sí, bravo per, com sempre, Google destacant amb els temes de
serveis.
En serveis web és fantàstic.
Passa't la mà per la cara a tothom.
Senyor Álvaro, anything else?
Doncs la veritat és que no tenia res més pensat, però si voleu... Una
setmana més, jo s'ha guanyat!
si voleu tenir algun tipus de comentari, si ho fet servir... Tu has dit que fes servir Google Music? Jo és que tiro més de Spotify, realment. Spotify. Perquè ja fa molt de temps que no compro música, però no sé si tenies algun tipus... Has comprat música?
No, perquè... Bueno, sí, algunes sí que hem comprat pel programa, perquè bueno, així ajudem a gent de la casa i tal, però en general la música que jo tinc en tot el meu iTunes al reproductor és Creative Commons. O gent que la cedeix lliurement que te la pots descarregar.
Jo he renunciat
a comprar música amb drets, que no vol dir que no faci, si a vegades s'ha tocat, no és que sigui taliban de no comprar-la, però ara hi ha moltes possibilitats. En això sóc molt Android, o sigui, tengo coses i no pago. Vale.
Fantàstic.
Hòstia, aquí quan vingui el Raül ens fotrà
la segur.
Welcome to days of utopia, cheating and self-made lies. Where human being becomes a porcelain, can on disguise. Therefore we look clean and dirty all inside. I'm so much short of loving for my size. Welcome to days of utopia, cheating on self-made lies. Where human beings become fools today. Get on disguise, so they're from the clean and dirty.
Com sempre, a última hora, corrents, amb les propostes m'ho seguis. Primer, damunt de la taula. Hi ha algú de vosaltres que tingui alguna proposta que vulgui comentar? Álvaro, tu has dit que tenies una.
Jo tinc una proposta m'ho segui. Mira. És un joc que està disponible per iOS i per Android, que es diu Granny Smith. I és un joc molt cachondo, és molt fàcil de fer servir. És una mena de plataformes. Només hi ha dos botons, saltar i agarrar-se una, que es pot fer, agarrar-se un, ja veureu el mecanisme com viu el joc. Em sembla que és de pagament, però és molt barato i és molt, molt divertit i molt addictiu. El recomano molt.
Vale. Recorda després passar-me l'enllaç per
cert, molt bé. Vaig aprofitar la recomanació que vas fer del Gravity Falls.
Sí.
I la reitero, molt bona sèrie.
És genial, Gravity Falls és genial.
Vinga, doncs propostes dels oients que ens han fet arribar algunes quantes. Antoni ens avisa per Twitter que ja es pot visitar l'exposició de foto Periodisme World Press Photo 2012 a Barcelona. Estarà fins al 6 de gener al Centre de Cultura Contemporània, al CCCB, i recull 156 fotografies guanyadores. Ara he perdut la secció. En David Prat ens recomana que us fem arribar aquesta proposta. Què diu? Ens fa arribar aquesta proposta per correu?
Correu,
vale.
Sí.
Vale, a podcast@mossegalapoma.cat. Perdó, és que volia dir perquè la gent se'n recordés que... on ens explica que què és el servei de Mi Lista de Nacimiento. Ah, sí, és una aplicació que han desenvolupat una gent de catalana, sí. Que és un servei que posa en contacte la botiga o proveïdor amb els pares per crear i gestionar una correcta llista de naixement online.
Ah, perquè la gent li faci regalets i coses,
sí,
d'aquestes.
Sí, sí, està bé. Bueno, als pares no els costa res i em sembla que han de pagar una quantitat les empreses que es vulguin apuntar, les, en aquest cas
com
les botigues.
Com a proveïdors i tal.
I finalment, en Josep Maria Monti ens dona a conèixer, gairebé en exclusiva, el naixement públic del nou projecte Framinco.com. que ve a ser una aplicació i un servei web per crear i compartir marc de fotografies. Uns marcs de fotografies molt molones i molt xulos. I ja està, pleguem veles. Recordeu, la propera setmana a Mossega la Poma ens acompanyarà l'Oriol Puig, el responsable del servei BTOCAT, del Servei de Meteorologia de Catalunya, un podcast on parlarem de tot allò que fa el Servei de Meteorologia, que és més enllà de la predicció meteorològica. Parlarem de dades, previsions, de recerca. No et perdis al proper programa. I gràcies a tots per la vostra atenció. Ens retrobem la setmana vinent. Estic fent de coque.
Sí, envieu-nos les propostes, comentaris, suggeriments, idees, tot el que vulgueu a podcast@mossegalapoma.cat o seguiu-nos per Twitter a @mossegalapoma.
Santiago, David, moltes gràcies i fins sempre. Ja sabeu, aquest podcast és el vostre. Gràcies a tots, ens retrobem la setmana que ve.
Fins ara.
Ciao. Fins aviat.
Adéu. Sailor, what shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor early in the morning? Shave his balls with a rusty razor, shave his balls with a rusty razor, shave his balls with a rusty razor early in the morning. Hey ho, when up she rises, hey ho, when up she rises, hey ho, when up she rises early in the morning. Espai distribuït per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya.